la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte aquí a la veu dels animals i la natura. Comencem fent-vos en primer lloc un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Maria Pifarré, veterinària, amb qui parlarem de les afectacions a la pell que pateixen els diversos animals de companyia. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic, Xavi Aguilar. Comencem amb notícies, 12a temporada, la veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel, Vilafant, a l'Alt Empordà, lliure de la cacera. Vilafant, un municipi de l'Alt Empordà, ha prohibit la caça en tot el seu terme municipal. Tal com ho ha explicat l'alcaldessa, amb aquesta prohibició es vol garantir que la ciutadania pugui passejar amb seguretat pels camins i pels itineraris saludables del seu entorn natural, circumstància que era incompatible fins ara amb les batudes dels caçadors. Montse de la Llave, la batllessa, ha afegit que ser un municipi lliure de caça aportarà molts beneficis, i és que, a més de la seguretat de no rebre cap tret, cal sumar-hi la reducció dels residus dels diversos perdigons, que ha d'acabar finalment amb el plombisme, perillós per als humans i el medi ambient. Fou el 2021, el mes de maig, quan el ple de l'Ajuntament va aprovar la petició per ser declarat municipi lliure de caça, però, com era d'esperar, no ha estat fins ara que ha arribat el vistiplau de la Generalitat. El consistori no ha volgut perdre temps i ja ha senyalitzat tots els camins del seu terme municipal perquè es pugui veure ben clara la prohibició de practicar la caça. Felicitem des d'aquí, doncs, a Vilafant per aquesta decisió que suma els altres 22 municipis catalans que amb anterioritat també havien prohibit la caça. Una activitat que l'únic que persegueix és anar matant éssers vius. Si vols estar tranquil amb la teva mascota al carrer, posa-li la corretja i no el deixis ni un moment. Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van enxampar infraganti a un home quan s'enduia per la força a un gos que el seu posseïdor havia deixat lligat a la porta d'una botiga mentre comprava. Els policies els va cridar l'atenció de veure com l'animaló es resistia a caminar i com cridava. Testimonis que eren al lloc dels fets van explicar als agents que havien vist com l'individu deslligava el gos i se l'enduia. El posseïdor, per sort, va anar corrents envers els guàrdies en sortir de la botiga i no trobar-lo, i va mostrar-los la cartilla veterinària per confirmar que el gos era seu. L'animaló va tranquil·litzar-se en veure'l i va començar a moure la cua molt content. El sospitós va ser detingut per un intent de robatori, mentre que el posseïdor va explicar la intenció de presentar una denúncia per aquest fet ocorregut, que és el que s'ha de fer. La Llei Estatal de Protecció i Benestar dels Animals, que entrarà en vigor fa un any, especifica el seu article 27 que queda expressament prohibit mantenir els animals de companyia lligats o deambulant pels espais públics sense la supervisió presencial per part de la persona responsable de la seva cura i comportament. És important que tothom ho tingui en compte per evitar aquest tipus d'ensurts. Més coses. S'ha de vitalitzar la recollida d'envasos, vist que les mesures actuals no compleixen l'esperat. L'antic sistema de dipòsit i retorn d'envasos tornarà a ser una realitat. Així ho ha confirmat el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Miteco, perquè no s'estan assolint els objectius de recuperació d'ampolles de plàstic i de llaunes de begudes. Les dades facilitades assenyalen que només un 41% d'aquests envasos arriben fins al sistema de recollida selectiva, una xifra que constata el baix nivell de recuperació, més encara si es té en compte que la legislació espanyola fixava com a objectiu de superar el llindar del 70% l'any 2023. Davant de l'incompliment, el Ministeri de Transició Ecològica inicia un compte enrere de 2 anys per retornar cap al sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos. Les empreses fabricants i envasadores, amb o sense participació de l'administració, hauran d'establir un mecanisme que faciliti el retorn de tots aquests envasos als supermercats i les botigues. El funcionament serà el següent. Caldrà pagar una petita quantitat quan s'adquireixi un envàs, una aportació que recuperarà quan el consumidor torni l'ampolla o la llauna al local on l'ha adquirit. És bo recuperar una vella pràctica que era molt habitual uns anys enrere i que ara, molt malauradament, s'havia perdut. Sense cap mena de dubte, ajudarà a reduir almenys una part dels residus que generen. I com està mi, a la Posidònia, perilla el mar Mediterrani. L'ésser viu més vell del planeta està morint. L'herbassar de Posidònia oceànica més longeu i extens del món, perquè només existeix aquí, al Mediterrani, està situat al canal d'Eivissa i Formentera i mesura uns 8 quilòmetres de llarg. Un estudi realitzat per un grup internacional ha confirmat que el primer esqueix d'aquesta planta es va originar farà uns 100.000 anys i ha advertit que el seu futur és molt crític perquè s'hi han detectat zones de blancall on ja s'hi ha perdut entre el 40 i el 50% de superfície. La Posidònia és una planta marina endèmica del mar Mediterrani que s'agrupa formant prats o praderies submarines. Tenen un paper molt important pel seu entorn. Són bioindicadors d'una bona qualitat de l'aigua. Serveixen com a refugi i aliment per a peixos i altres espècies marines i absorbeixen ingents quantitats de diòxid de carboni. Les praderies de Posidònia són organismes molt fràgils i vulnerables que ja fa anys que estan en regressió per les diferents activitats humanes. Els afecten, per exemple, els abocaments d'aigües residuals no depurades, l'ancoratge dels vaixells, la pesca d'arrossegament, el dragatge o extracció de sorra des del llit marí i l'augment de temperatura a causa de l'escalfament. Dissortadament, l'herbassar que hi ha entre Eivissa i Formentera té en contra seu d'estar situat en una zona de gran impacte turístic com ho són en el conjunt les Balears. Malgrat ser parc natural i patrimoni de la humanitat, les pitiuses pateixen les conseqüències d'un model de turisme massiu i poc respectuós amb l'entorn natural, especialment per l'increment de la navegació recreativa, l'ancoratge poc conscient i la sobreexplotació de les platges. Els experts ho han advertit. L'única opció de salvar aquesta planta mil·lenària és evitar tots els impactes al voltant. Desitgem que també puguin ser escoltats per les administracions competents.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que quan la marmota entra en estat d'hibernació, la seva temperatura corporal es pot reduir fins als 4,6 graus, respirant de 2 o 3 vegades per minut i que tan sols té un mínim de 10 pulsacions durant més de 7 mesos? Encara que les marmotes són parents dels esquirols, la seva mida i el seu pes és molt superior, doncs arriben fins als 8 quilos. El seu hàbitat són els prats i les zones de pastura i les seves costums són diurnes. Les marmotes són uns mamífers molt sociables que formen famílies i grups molt ben relacionats que s'ajuden entre ells pel manteniment i vigilància dels seus caus i les seves cries i que es defensen utilitzant sons d'advertència davant de qualsevol perill. A Europa, al segle XIX, es van començar a prendre mesures per evitar la seva extinció, donat que fins aleshores havien estat víctimes de caceres humanes exhaustives per fer ús del seu greix. A l'any 1948 van ser reintroduïdes al Pirineu francès i des de llavors el creixement de les seves poblacions, així com la seva expansió, ha estat molt exitosa per tot el territori pirinenc. La hibernació de les marmotes es du a terme dins dels seus caus a uns quants metres sota terra per tal d'aïllar-se del fred de l'hivern. La ruta de la marmota i el despertar de les marmotes són dos dels itineraris existents a Catalunya on es poden observar aquests animals. Estats Units i Canadà celebren cada any el Dia de la Marmota. Segons aquesta tradició, el final de la hibernació de la marmota i el comportament de l'animal al sortir del cau és un bon indicatiu del final de l'hivern.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. En el cas d'un enverinament, com hauríem d'actuar, sobretot tenint en compte temes legals, eh?
Doncs mira, el més important és documentar sempre aquest enverinament. És a dir, el primer que hem de poder demostrar o acreditar en el següent pas serà que aquell animal ha patit un enverinament. Això com ho podem fer? Doncs si l'animal està viu, el que s'ha de fer és portar-lo als serveis veterinaris i que el veterinari constati en quina situació arriba i quines són les conseqüències d'allò que ha pogut ingerir. Si aquella cosa que ha pogut ingerir podem tenir-la, és a dir, per exemple, estic pensant en casos de gent que tira trossos de salxitxes o coses d'aquestes en els parcs. Llavors, l'important seria agafar una mostra i que es pogués analitzar quin tipus de verí porta això, d'acord? Ara bé, si l'animal, per desgràcia, ha mort arran d'aquesta situació, l'important és fer una necròpsia. Per què? Perquè en aquesta necròpsia es podrà constatar precisament l'existència d'un verí. Això es pot fer? Sí. Això a efectes pràctics es fa? També. La dificultat d'aquest tema és després el següent pas. Per què? Perquè nosaltres podem acreditar que hi ha un enverinament, però el difícil serà acreditar o demostrar o donar algun tipus d'indici sobre quina és la persona que ha dut a terme aquest enverinament. Perquè des de les últimes modificacions del Codi Penal, perquè pugui continuar el procediment, hem de poder identificar qui és l'autor d'aquests fets, mínimament, eh? Vull dir, per tant, quan són casos que es passen en els parcs, és difícil poder dur a terme després un procediment penal respecte a això, i per això és important la col·laboració ciutadana. M'he trobat amb casos que el que saben precisament és qui és la persona que ha enverinat, un veí, un conegut, qualsevol persona que és més propera a aquest cercle. Però l'important, com us deia abans, és precisament poder documentar aquest enverinament, perquè a vegades ens trobem que tenim a la persona, però no tenim la prova d'acreditar aquest enverinament. I en altres ocasions ens passa tot el contrari.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb la Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. Més informació a www.cbecares.com.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui aniré de pressa perquè vull que escolteu totes aquestes cançons. Obrim finestres. Lloc, San Remo, Itàlia. Any 2007. Acció, al Festival de Festivals de la Cançó. Us passo en aquesta primera part tres cançons. Són un rap, un mig temps i un vals. T'hi regalo una rosa, del Simone Cristicchi, Senza mi ti pentirai, de la Leda Battisti i Terzo Fuochista de la Tosca.
Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Senza me ti pentirai, forse mai l'ammetterai. Emozione amara che è un dolore dentro me che una fine più non ha. Senza me ti pentirai, ma tu non l'ammetterai. È per questo che non so se negli altri cercherò di trovare gli occhi tuoi.
Quando tu non farai parte più.
che per te sarei andata anche all'inferno. Pentirai, non saranno fatti miei. Quando mi rimpiangerai, sarà troppo tardi. Quando tu ritornerai da me. Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone e neve presa sopra i tetti di tanti anni fa. Notte dopo notte, mamma ancora canterà. Il giorno che sei nata tu per me nacque un amore. Mille, mille stelle si cambiarono di colore. Gira, volta e vola all'infinito, questa negna si ripeterà. Con le note di una fisarmonica la festa ancora arriverà. Passa e santo, guarda quanto è bello. Cantano le donne in coro, guarda quanto è bello. Strusciano sottane mentre con la sangue cera dalla santità. Fumano i camini, pesce fritto e baccalà. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestitino a fiori ed i suoi occhi a guardar su. Un colpo scuro, il fumo nell'azzurro se ne va. Ruotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su. E la banda andava piano, piano a cominciare. Fiati e futipo, orecchini, collanine messe in piega e molto di più. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestitino a fiori ed i suoi occhi a guardar su. Un colpo scuro, il fumo nell'azzurro se ne va. Ruotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su. E la banda andava piano, piano a cominciare. Stonate un via vai d'ingenuità, la gente profumava di sudore e dignità. Il terzo fuochista, l'artista quotato di più, sparò i suoi colori nel cielo e nel silenzio vennero giù. Oro, turchese, amaranto, corallo, smeraldo e caffè. La bimba in quel cielo d'oriente vide la vita e l'amore che c'è.
Avui, al Sabies Què, parlarem de l'univers sensorial dels cocodrils. I és que, segons un recent informe publicat per la revista Science, les escames que recobreixen la pell del cap i la mandíbula dels cocodrils constitueixen una complexa i sofisticada xarxa sensorial més sensible a la pressió i a les vibracions que les empremtes dels dits dels éssers humans. Mitjançant aquestes escames, els cocodrils detecten els canvis de pressió de l'aigua provocats pels moviments d'altres animals i els possibiliten la localització i captura de les seves preses fins i tot en plena foscor. Aquests nervis receptors sensorials són molt més nombrosos i sensibles al voltant de la boca, cosa que els ajuda a transportar els ous de les seves cries amb extrema delicadesa i sense que es trenquin. El mateix informe assenyala que les esquerdes de les escames són biomecàniques, aleatòries i diferents en cada un dels individus. Així doncs, són l'equivalent a les empremtes dactilars de les persones. Les característiques externes que diferencien els cocodrils a d'altres rèptils són la seva adaptació a un estil de vida semiaquàtic. Les espècies de cocodrils que han aconseguit sobreviure fins als temps actuals són els únics descendents dels arcosaures gegants que van poblar i dominar la Terra fa milions d'anys. Algunes de les 23 espècies existents es troben amenaçades i en recessió.
Equador del programa. Quin programa? La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONGA d'aquí a Ràdio Estel. I avui parlem també, novament, d'animals de companyia. Parlem, en aquest cas, de malalties que afecten el sistema de la pell, les dermatitis o dermatosis. I en parlem amb una col·laboradora habitual d'aquest programa, com és la Maria Pifarré, a qui ja saludem. Maria, molt bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Hi ha alguna diferència entre dermatitis i dermatosi? Ho dic perquè de vegades són termes que no sabem com utilitzar.
És molt fàcil. La terminologia mèdica és molt senzilla. Quan poses itis,
sí,
vol dir inflamació.
Val.
Quan poses osis, vol dir alteració, degeneració. Aleshores, quan parles d'una dermatitis, parles d'una inflamació de la pell i quan parles d'una dermatosi, parles de com queda la pell després d'una afecció.
Vale, perfecte. Doncs així ho tenim ja definit d'entrada per introduir tot aquest tema.
Pots fer amb tots els òrgans, eh?
Amb tots els òrgans.
Artritis, artrosi...
La mateixa regla que aplica tot, eh? Vull dir, en aquest que ho podeu aplicar tot. De fet, hi ha aquestes quatre parauletes que són claus també per entendre paraules que de vegades semblen molt complicades i si les anem desgranant no ho són tant, no? Com ara veurem, per exemple, amb els hipo o amb els, amb aquestes coses.
Ah, els hipo i els hiper, sí.
Hipo o hiper, que tot això és al final és molt fàcil. Escolta, afecten molt hi ha moltes malalties també, com els éssers humans, però també amb animals de companyia, no?, en general.
Home, pots pensar que les alteracions de pell són potser el 60% o el 55-60% de les afeccions que veiem a la consulta al cap de l'any.
60%, déu-n'hi-do.
Sí, llavors, clar, per què? Perquè els animals estan sotmesos també a paràsits externs i perquè, bueno, tenen aquest pèl que és diferent al nostre, que a vegades tractem de banyar-los com els banyem nosaltres i tampoc és necessari, o, bueno, també tenen aquest abric per la calor, pel fred i aquesta protecció per la calor. I tot això fa que pugui aparèixer amb més facilitat problemes de pell.
Com ho detectem? Perquè ara parlarem una mica de totes o de quines diferents tipus també hi ha de dermatitis o dermatosis, però ho detectem bàsicament i moltes vegades perquè, a banda de veure-ho, doncs que el gos o el gat es rasca molt, es llepa molt, no?, en un punt determinat, i aquest seria el punt de partida en què nosaltres podem saber que hi ha algun problema.
Bueno, mira, et donaré un truc fonamental perquè sàpiguis en cada moment on estàs. Només hi ha tres motius perquè els gats i els gossos es gratin. Només són tres. Un són els paràsits, les puces, paparres i demés, o, bueno, i altres més, sarnes i demés. Dos, la infecció de pell. I tres, l'al·lèrgia. No rasquen per res més. Lo complicat és quan no es rasquen, perquè aquí ja tens tot el resto d'alteracions de pell.
Ah, doncs ara en parlem. De moment hem fet aquest avançament i és una bona pista, perquè, bé, perquè si hi ha això, vol dir que sí, molt probablement, no?, doncs es tracti
sí,
de...
Si tinc el meu gat que s'està gratant com un boig, només pot ser una d'aquestes tres coses. Ara, que a sota pot haver algun altre problema que afavoreixi l'aparició d'aquestes altres tres coses que fan que és gratis, també. Per això ho veurem quan hàgim aconseguit passar per sobre de lo que és la patologia que fa que és gratis. Mm.
D'al·lèrgies de dermatitis, n'hi ha moltes. Una d'elles, per exemple, són les al·lèrgies, no? Pot ser una al·lèrgia sí, alimentària, una al·lèrgia ambiental, alguna cosa de l'entorn, o fins i tot això que deies, una picada d'algun insecte que derivi uh-huh, després amb tota aquesta, uh-huh, amb tota aquesta afectació, no?
Sí, sí. Pensa que normalment quan un animal té una al·lèrgia, de cada 10 animals que tenen una al·lèrgia, un és degut a l'alimentació. I els altres quasi sempre solen ser ambientals o amb alguna cosa que tenen al costat. Per exemple, potser li has posat el collar antipuces i li fa reacció, o li has canviat la manteta del llitet i també li fa reacció. Llavors, aquestes coses sí que... Llavors, són aquestes les causes, però que tot el món canvi l'alimentació quan l'animal es grata. I primer que tenim que fer? Veure si té puces. Mm. I són pilles, eh? Perquè saben amagar bé. Així que, si tenim dubtes, preguntem-li al veterinari.
Al veterinari, com sempre, perquè clar, també...
No, perquè és que a vegades s'amaguen. Jo tinc el truqui de l'almendruc i tinc una pinta especial per atrapar puces. I si saps on les tens que buscar, en el gos és a la base de la cua i en el gat és del coll, quasi sempre, si hi ha dos o tres només, allí les pots pescar i llavors dius, veus, ja puça. Mm-hmm.
Però aquests insectes no necessàriament han de causar una al·lèrgia.
No, però produeixen prurit, punt número 1. I punt número 2, si produeixen al·lèrgia, la produeixen en aquests llocs. Mm-hmm. Val?
Per tant, mm-hmm, aneu alerta també. Paparres, puces, tots aquests insectes que també poden afectar i també poden causar les al·lèrgies. La Maria us ha dit com, en tot cas l'eina, ja els hi pots ensenyar, no cal que els adquiriu, no?, per casa, sinó directament aneu al veterinari i que pugui fer també aquesta desparasitació. I a nivell alimentari, no sé què s'ha de tenir en compte alguna cosa més determinada o no. És a dir, si hi ha uns aliments que són més propensos en aquests cas a gossos i gats a causar algun tipus d'al·lèrgies.
Els que solen causar més típicament les al·lèrgies solen ser els més comuns, els que s'han donat durant tota la vida. Antigament era el pollastre, però com ara ja hi ha molts animals que també han menjat bé i salmó, pues ara també tenim animals que presenten intolerància al bé i al salmó. Uh-huh. Més fàcil que tinguin al·lèrgies a... Com es diu ara? No em surten a cereals i tal. No exactament, o sigui... Poden ser al·lèrgics a qualsevol cosa. Jo recordo que tenia un gos, era un pastor alemany que tenia de pacient amb un pastor alemany que era al·lèrgic a tots els hidratos de carbono, amb la qual no li podia donar ni patata, ni arròs, ni res. Teníem que anar buscant pues, coses que no tingués, però tenia que menjar carn i tenia fer-li la dieta equilibrada era complex amb aquest gos. Però bueno, que vull dir-te, i un gat que era al·lèrgic a la remolatxa, que portava una determinada marca comercial de menjar, que no és que sigui dolenta, tu li pots donar glòria bendita al teu gos però, o al teu gat, però si resulta que ell té una hipersensibilitat amb aquell producte, pues, llavors desenvoluparà el procés de pell. Quasi sempre en gossos, quasi sempre més és pell. En gats ens pot donar pell, però també ens pot donar símptomes respiratoris. O sigui que aquí tenim que estar una mica al tanto amb si el gat té processos asmàtics o no. És una cosa que s'ha de valorar.
I això...
Ja estan complexes.
Clar, i anava a dir també el procés de detecció és una mica com les persones, és molt complex, no? Perquè és d'anar veient que una determinada cosa, doncs, bueno, doncs que li causa això, no? O irritació o el que sigui, no?
No, clar, normalment el que fas és que quan tens una sintomatologia passes un tractament. Evidentment, si tens un procés inflamatori o el que sigui, doncs ho tractaràs. I si quan acabes el tractament torna a començar, ja t'està dient, aquí hi ha alguna cosa que hi ha en algun lloc que li produeix això a l'animal. Llavors podem actuar de dues maneres. O bé, fem un tractament sintomàtic durant tota la vida de l'animal o fem un diagnòstic contra què som al·lèrgics. I una vegada que sabem contra què som al·lèrgics, doncs llavors podem fer més o menys. Pot ser que siguem al·lèrgics al polen de les gramínies i llavors ho tens fonamentalment a la primavera. Però pot ser que siguis al·lèrgic als àcars de la pols, amb el qual ho tindràs durant tot l'any. S'ha de mirar aviam per què passa i com passa. A vegades també la dermatitis al·lèrgica pot... Bueno, al·lèrgiques també, però sobretot la dermatitis pot ser secundària amb una malaltia de fons com la leishmània, que l'única sintomatologia que tenen és la sintomatologia de pell. I llavors, aquesta és una d'aquelles que en principi la leishmània no produeix prurit, però quan s'infecta amb bacteris, pues llavors és quan comença a rascar-se l'animal i has d'anar fent com si fos una ceba, has d'anar traient capes, primer treus el prurit, després veus com queda la pell, després a veure com està l'animal, i llavors decideixes fer analítica i has d'anar evolucionant segons el cas de cada animal.
Clar, perquè les dermatitis també són més propenses, diguem-ne, si l'animal, en aquest cas, té el sistema immunitari baix, oi?
O, per exemple, si tenim una carència d'hormona tiroidea. Que llavors es diu el hipotiroidisme.
Hipotiroidisme, això que està, aquestes paraules que estàvem parlant, eh? Baixa, no?
Baixa, hipo és baixa. Mm. O si tens un excés d'hormona de cortisol, que és un excés de funcionament de la glàndula adrenal. Que aquí la paraula es complica perquè és hiperadrenocorticisme.
Bueno, això ja requereix una mica més de deteniment.
De Cushing, para los amigos. Enfermedad de Cushing. Però és hiper, massa, sí. Adreno, glàndula adrenal, corticismo, perquè és de la corteza de la glàndula adrenal. Mm. Llavors ja, tot, si divideixes la paraula és com l'alemany. Si divideixes la paraula entens el que diu, no? Pues el mateix.
Exacte, anar per síl·labes i això, per o l'exemes, digue-li, i aleshores anem entenent exactament el que diem. Som la veu dels animals i la natura. Som a Ràdio Estel, us parla la Maria Piferrer. Parlem avui de dermatitis, d'afectacions a la pell en animals de companyia. Hem parlat d'aquestes afectacions al·lèrgiques, però també n'hi ha d'altres tipus, com per exemple els fongs també en causen, no?
Els fongs produeixen... El que passa que els fongs són una mica més punyeteros, perquè els fongs a vegades produeixen prurit, a vegades no. Si són llevats, segur que produiran prurit, perquè són les malacèfies i produeixen un prurit molt intens. Ara, el que és la tinya, hi ha animals que es produeix més prurit i animals que menys. El que passa que en aquest cas la tinya hem de tindre cuidado perquè es pot transmetre a les persones. I llavors hi ha molt... A vegades, sí, a vegades ho desenvolupem abans la persona que el que quan fas un cultiu específic de fongs. I llavors hem de tindre cuidado. Clar, quan et ve una dermatitis, sobretot quan és rodoneta i tal, i tens el pèl que pel mig està més curt i per les vores està més llarg i tal, doncs llavors ja dius, oi, anem a fer un cultiu de fongs perquè aquí potser hi haurà gent. I llavors el que fas, sobretot almenys, és un tractament tòpic. Abans de posar un tractament via oral de contra els fongs, perquè els tractaments contra els fongs són molt forts, per tant, si jo procuro posar-los només quan tinc els cultius ja positius. Mm. Mm-hmm.
També hi ha dermatitis, en aquest cas, causades, evidentment, per substàncies irritants, químiques, com clor, desinfectants, pintures, altre material de neteja que puguem tenir a casa, i atenció, el que és la dermatitis seborreica, també, és a dir, el que seria un excés, de vegades un excés de bany, fins i tot, no? D'aigua.
Sí, bueno, mira, el que has comentat de tots els productes aquests irritants, en realitat el que fan és que et cremen la primera capa de la pell, llavors, clar, queda exposada, se't crema la capa còrnea i et queda la dermis allà exposada i llavors és molt més fàcil d'infectar, si t'infecta, i llavors et fa costra i fa que creixin els bacteris. En quant a la seborrea, pot ser un trastorn en l'evolució de la pell que fa que creï més greix, pot ser que tinguis una afecció per llevats, com la malacèfia, o pot ser que l'hagis rentat durant tant de temps, tan sovint amb un xampú excessivament fort, que fa que l'animal el que fa és que la seva pell tracti de regenerar-se el millor possible i el més abans possible. I llavors que aconseguim? Un gos que fa pudor abans. Mm. La seborrea fa pudor.
Clar. Clar, clar, és la manera també de detectar-ho en aquest cas, no? Que hi ha aquest problema, i aquí, bé, l'única cura seria tenir cura, no? En aquests
bueno,
banys, també.
Només l'únic que necessitem és preguntar-li al nostre veterinari o inclús a la perruquera on portem el gos, no? Ella mateixa t'ho dirà, o els veterinaris t'ho direm, no és necessari banyar tan sovint, a no ser que tinguem una patologia que ens obligui a rentar-lo més sovint. ¿Vale? Però si no és així, tampoc cal rentar tan sovint els gossos. A vegades tenim la mania de rentar-los com ens rentem nosaltres, que ens dutxem cada dia, i els gossos tenen pèl, aquest pèl els protegeix, i moltes vegades amb un bon raspallat fas més neteja que amb un bany amb aigua i sabó. O sigui que raspallem, eliminem pèl mort i veurem com la pell del nostre animal està sana i bé. I a més, a mesura que l'anem respatllant, podem anar veient si té ferides, si té pupes, si té faltes de pèl.
Maria, nosaltres busquem també, evidentment, no? Quan ens toca, doncs, hem de tocar un tema com aquest, una mica tota la informació que hi ha. I hem vist, per exemple, que hi ha races que sí que estarien més predisposades, o almenys es parla que hi ha races que estan més predisposades a patir dermatitis o dermatosis. Aquí citen, especialment, el que són els boxers, el bulldog francès, el pastor alemany o el golden retriever.
Crec que el pastor alemany i el golden és per la quantitat de número de pacients que hi ha. El bulldog francès és una màquina de patologies, o sigui, és que en té tantes, i una d'elles són les al·lèrgies. I quin més m'has dit, perdona? El boxer.
El boxer.
No, boxer ara no n'hi ha tants ja. Però sobretot saps quins són? Tots els animals que són blancs. West Highland White Terrier. El West Highland White Terrier, normalment llamat Westie,
sí,
també té moltes al·lèrgies. Tots els animals que tenen fons blanc és molt fàcil. I, per exemple, els animals que són merlè, tots aquests que tenen el gris aquest tan xulo, tenen també tendència a tindre determinades patologies de pell que fa que no creixin amb tanta facilitat o que inclús acabin de caure. Mm. Tens també, per exemple, els tekel, que solen tindre una patologia a la punta de les orelles o a les orelles, que fa que se'ls caigui el cabell de sobre. I cada raça té su aquell.
Tots tenen les seves particularitats, també, en aquest cas, depenent de quin entorn tinguin. I, per tant, tornem a repetir, com sempre que parlem amb la Maria, que la recomanació última és consultar també el veterinari, perquè el veterinari, més que ningú, sabrà les especificitats concretes i, en aquest cas, doncs, el que pot més o menys afectar a l'animal de companyia, si un gos o si un gat, si una fura o algun altre animal que puguem tenir nosaltres.
Passa que el teu veterinari, que és el teu veterinari capçalera, coneix el teu animal perquè portes fa temps. Llavors, si ho pots solucionar amb ell, genial. I en el cas de que sigui una patologia estranya, doncs ja el derivarà cap a un especialista, no hi ha cap problema. Però aquest és l'avantatge de que el teu veterinari també coneix el teu animal. Potser no tan bé com tu, però també el coneix.
Mm. Doncs més consells que podem tenir en compte també en aquest cas. Hem parlat avui de les dermatitis. Hem parlat, com sempre, amb la Maria Pifarré. Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
Recordeu que estem al Festival de San Remo, any 2007. Escolteu Meglio Così, del Johnny Dorelli, ja amb la seva veu madura, i Schiavo d'amore, del Piero Mazzocchietti. Espereu que gaudiu, perquè són dos cançons molt inspirades, especialment l'última, l'Schiavo, vol dir esclau d'amor, amb un tenoràs com és el Mazzocchietti, que és, diuen, el successor del Pavarotti i amic del Josep Carreras. Si voleu tornar a escoltar aquesta cançó, aneu al Google i el trobareu de seguida, i també podreu sentir el Nessun Dorma del Turandot, que és fantàstic. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Ma la verità non è probabilmente un'altra e secondo me è cominciato il disamore, la paura di cadere nei percorsi che sai già, nella calma dei tuoi gesti ti rivesti. Meglio così, meglio così. Peccato sì, ma meglio così. E la favolosità di volerti ancora è sempre un po' di più. E nei momenti dell'amore c'era il nostro buon odore. Come lo chiamavi tu? È una storia a cui cercare di non pensare. Meglio così, meglio così. Fa male sì, ma meglio così. Prima ancora di arrivare, con fatica a sopportarci, evitando di guardarci, evitando di parlarci, per difesa o per paura di interrompere il silenzio, senza odiarci per il momento. Tutto il tempo per amarci ed il tempo per sbranarci, che mi hai dato solo tu. Regaliamoci un bel gesto, quello di lasciarci. Meglio così, meglio così. Peccato sì, ma meglio così.
Oggi sono solo come lo è soltanto un folle, uno straniero. Chiuso in una gabbia dalla quale scruta il cielo. Magari scende la neve e si infittisce il mistero, coprendo come di un velo, ma senza far rumore, pian piano. Che tu a condannarmi e poi a salvarmi sempre più, ovunque sei ti penserò e il mio pensiero forse ti raggiungerà. Perché nessuna forza mai lo fermerà. Schiavo d'amore, la mancanza mi riempie l'anima.
tiene en suo potere. La mia tristezza è dolce, ma talvolta è come un altro carceriere. Eppure quanta bellezza, perfino dentro il dolore, ti vedo nel tuo splendore, agli altri ti nascondi, ma qui, a fare avanti a me, come un incanto che
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. En el cas d'un enverinament, com hauríem d'actuar, sobretot tenint en compte temes legals, eh?
Doncs mira, el més important és documentar sempre aquest enverinament. És a dir, el primer que hem de poder demostrar o acreditar en el següent pas serà que aquell animal ha patit un enverinament. Això com ho podem fer? Doncs si l'animal està viu, el que s'ha de fer és portar-lo als serveis veterinaris i que el veterinari constati en quina situació arriba i quines són les conseqüències d'allò que ha pogut ingerir. Si aquella cosa que ha pogut ingerir podem tenir-la, és a dir, per exemple, estic pensant en casos de gent que tira trossos de salxitxes o coses d'aquestes en els parcs. Llavors, l'important seria agafar una mostra i que es pogués analitzar quin tipus de verí porta això, d'acord? Ara bé, si l'animal, per desgràcia, ha mort arran d'aquesta situació, l'important és fer una necròpsia. Per què? Perquè en aquesta necròpsia es podrà constatar precisament l'existència d'un verí. Això es pot fer? Sí. Això a efectes pràctics es fa? També. La dificultat d'aquest tema és després el següent pas. Per què? Perquè nosaltres podem acreditar que hi ha un enverinament, però el difícil serà acreditar o demostrar o donar algun tipus d'indici sobre quina és la persona que ha dut a terme aquest enverinament. Perquè des de les últimes modificacions del Codi Penal, perquè pugui continuar el procediment, hem de poder identificar qui és l'autor d'aquests fets, mínimament, vull dir. Per tant, quan són casos que es passen en els parcs, és difícil poder dur a terme després un procediment penal respecte a això, i per això és important la col·laboració ciutadana. M'he trobat en casos que el que saben precisament és qui és la persona que ha enverinat, un veí, un conegut, qualsevol persona que és més propera a aquest cercle. Però l'important, com us deia abans, és precisament poder documentar aquest enverinament, perquè a vegades ens trobem que tenim a la persona, però no tenim la prova d'acreditar aquest enverinament. I en altres ocasions ens passa tot el contrari.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb la Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. Més informació a www.cbecares.com.
Thank you. Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui us volem explicar el Parc de l'Agulla. On el podem trobar?
Està situat al nord de Manresa i és el parc més gran de tota la comarca del Bages. El parc és un gran llac artificial que va ser inaugurat l'any 1974 i que emmagatzema l'aigua del riu de la Séquia, amb la finalitat de garantir l'abastament d'aigua per Manresa i d'altres poblacions de l'entorn. Envoltant el llac hi ha més de 600 arbres d'espècies diferents i espais amb gespa. Ànecs i altres aus aquàtiques formen part de la fauna d'aquest llac.
Si el volem visitar, on podrem trobar informació d'aquest parc?
Al web de l'Ajuntament de Manresa, www.manresa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Edward Norton amb els animals i la natura. Edward Norton, actor, productor i director de cinema nord-americà, recolza diferents programes mediambientals i d'energies renovables, com per exemple el BP Solar Neighbors, que facilita panells solars per obtenir energia a les llars amb pocs recursos econòmics de la ciutat de Los Angeles, als Estats Units. Ha participat posant la seva veu juntament amb altres reconeguts actors en les gravacions de La Natura ens parla, promoguts per l'Associació Conservació Internacional. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.